RAC més 1 i SexyDream.es us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Why do we cheat? And why do happy people cheat?
Per què enganyem? Per què enganya la gent feliç? Quan diem infidelitat, què volem dir exactament? És una connexió? És una història d'amor? És sexe de pagament? És un massatge en final feliç? La infidelitat sempre es dona al final d'una relació? Una aventura pot arrabassar una parella la seva relació, la seva felicitat i la pròpia identitat. En canvi, se sap molt poc d'aquest acte extremadament comú. Com reconciliem el que està universalment prohibit i que alhora és universalment practicat?
El que acabem d'escoltar és un fragment d'una xerrada TED sobre la infidelitat que han vist milions de persones.
Una conferència de la psicòloga i terapeuta de parella belga Esther Perel, que treballa a Nova York i que va estar 10 anys tractant la infidelitat amb parelles d'arreu del món.
Avui, a La revolució sexual, parlem de la infidelitat amb Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella.
Núria, benvinguda a La revolució sexual i gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
Comencem amb una pregunta directa i senzilla. Per què som infidels, Núria?
El primer motiu que tenim sobre la taula és per necessitats personals i per l'altre motiu és per carències de la nostra relació que estem mantenint en aquell moment. Necessitem el punt de novetat, d'espontaneïtat, el punt de bogeria per sentir que gaudim, però al mateix temps necessitem el punt d'estabilitat, el punt de seguretat i el punt de comoditat. I aquest equilibri en les relacions és el que és més complicat de trobar. I quan arribem a aquesta estabilitat exagerada, ja persones que necessiten aquelles vivències, aquelles sensacions que ja no estan dins de la relació.
Soy una mujer madura que lleva casada muchos años. Soy muy feliz con mi pareja y con mi familia. Por supuesto, no quiero romper mi familia ni mi hogar, pero después de muchos años casada, la monotonía y la rutina hicieron mella en el matrimonio. Por casualidad apareció la página Gliden, es una página de contactos, y fuera busqué lo que me faltaba adentro, que es la chispa del sexo. Sigo teniendo mi familia, yo los quiero, somos muy felices, pero busco fuera lo que me falta dentro.
Aquest testimoni, Núria, és d'una dona de Barcelona que fa servir Gliden, que és una pàgina de contactes extraconjugals pensada sobretot per a dones. Què en penses d'aquests arguments que diu?
El punt clau en el que jo critico bastant, no, terapèuticament parlant, és que no és algo de mutu acord. Aquí el que estem afegint és una mentida, estem trencant el que se'n diuen els pactes de compromís de la nostra relació. Ens hauríem d'atrevir a posar sobre la taula aquestes carències, a valorar si ens ve de gust treballar-les en la nostra relació o si ens permetem mútuament donar-nos opció d'obrir la relació, de trobar una nova manera de vincular-nos. El problema és que aquí estem generant un malestar, una sèrie d'imposició de relació sense deixar triar si l'altra persona això ho vol o no.
Has parlat dels pactes de compromís. Això què vol dir? Que hem de pactar amb l'altra persona, doncs, quina mena de relació tenim, què podem fer i què no podem fer de comú acord, no?
Clar, a mi moltes vegades em diuen, però què és infidelitat i què no ho és? La resposta és, depèn de la relació que estem. Podem pactar i hauríem de pactar quines línies vermelles compartim i veure si estem d'acord o no estem d'acord. Hi ha gent que tonteja per Instagram o per qualsevol cosa, creu que això és una infidelitat. Hi ha gent que la pornografia ho viu com una infidelitat, hi ha gent que no. Cada relació té unes línies vermelles, té uns pactes i aquests pactes també poden anar variant a mesura que anem fent anys de relació i anem avançant.
Penso que molta gent és infidel perquè s'ha conformat amb la seva relació. No es senten enamorats, però estan amb la seva parella per costum o per por a la seva vida sense aquesta persona o qualsevol cosa. Però com realment no sent l'amor que hauria de sentir, és més fàcil fixar-se en una persona i buscar aquesta via d'escape per intentar ser una miqueta més feliç.
té alguna cosa a veure ser infidel amb no estar prou enamorat?
No té per què. És a dir, a vegades relacionem molt que una infidelitat apareix quan nosaltres no som feliços o no estem enamorats o la nostra relació s'està apagant o no sabem estar sols. No té per què. Nosaltres podem tenir una relació de parella molt sana, molt còmoda, molt estable, però tenir-ho tot en tot moment és un ideal que és impossible. Llavors, aquí el que hem de valorar és, ostres, estic molt a gust amb la meva parella, però potser li hem de fotre una mica de ganes per trobar una nova estil sexual, per exemple. O resulta que necessito obrir la relació i m'haig d'exposar sobre la meva parella si també està d'acord en aquesta situació, perquè l'estabilitat apareix. El problema bàsic que jo veig és que les relacions no es cuiden, no es manté aquesta espontaneïtat, aquest joc, aquest punt d'enamorament i, a més, no som sincers de com ens anem sentint i, per tant, tampoc ho podem reconduir. I acabem, per comoditat, buscant fora allò que no ens atrevem a dir a la relació i a treballar dins de la relació.
Per fer aquest capítol hem recollit testimonis de persones que han estat infidels i persones a qui els han estat infidels i ens ha resultat molt difícil perquè ningú en vol parlar i menys, hem de dir, els homes. Com diu Esther Perel, la infidelitat és com una pràctica universalment prohibida però que també és universalment practicada. Llavors, això com s'explica? Que una cosa que fa tanta gent al món es consideri una cosa tan dolenta i tan mal feta, tan prohibida. Què ens ha portat a una situació tan hipòcrita com aquesta, Núria?
El tema principal és que tenim un concepte de parella i de relació molt estàndard, amb una societat en què cada cop ens permet més les diferents alternatives. I ara estem en un punt d'inflexió social. L'estil de parella que posem sobre la taula, el que sí que ens aporta és molta tranquil·litat i seguretat. Treballar amb una relació oberta o amb opcions de llibertat sexual significa treballar la nostra seguretat emocional, la nostra autoestima, el saber qui som, i tot això ens costa moltíssim. És més fàcil, poso aquests límits de la relació, estic més tranquil i d'aquesta manera no tinc les inseguretats, però llavors connecto que tinc una carència i busco un camí unilateral per cobrir-la perquè així mantinc la seguretat de la relació. Mm-hmm. Per tant, hem de canviar el concepte, per dir-ho d'alguna manera, concepte o idees de relacions i necessitats de dalt a baix.
Dius que ara estem en una inflexió social, estem en un moment de més obertura i, per tant, tenim més opcions a l'hora d'establir les nostres relacions afectives. Què vols dir amb això de la inflexió social?
Diguéssim que tenim les possibilitats, però no tenim les eines. Cada cop estem treballant més el què vull, què necessito, què em fa feliç, i això ens ajudarà després a traslladar-lo a l'altra persona i generar relacions que realment siguin les que nosaltres volem. Però encara estem amb un peu en l'anterior estil i amb un peu amb el nou estil. Però no tenim totes les eines emocionals per gestionar totes aquestes opcions.
Quan parles de les eines que encara no tenim i que ens farien falta per poder gestionar aquesta manera d'entendre les relacions, a quines eines et refereixes?
A veure, són totes les que tenen a veure amb la gestió emocional. La primera és l'autoestima. Si no sabem el nostre valor emocional, automàticament tot el que apareixi nou, tot el que apareixi extern és un risc. Llavors el que fem és tancar aquesta relació i posar uns límits més vermells perquè busquem aquesta seguretat externa. La segona eina seria la de treballar la por del conflicte, perquè si jo tinc por a com reaccionarà la meva parella, al que jo sento no sé com dir-ho, no sé com exposar-ho, em fan por les conseqüències, m'ho callo i, per tant, l'altra persona no pot saber el que sento ni què vull, ni podem generar canvis en la relació ni millorar-la. I la tercera eina és la por als canvis. Quan nosaltres exposem necessitats personals, ens podem trobar que l'altra persona no està d'acord, que es decideixi, per exemple, trencar la relació. I això suposa un canvi, una pèrdua de la comoditat, un sortir de la zona de confort. I si nosaltres això ho tenim treballat, ens atreviríem més a dir el que necessitem.
Un altre tema que volíem tractar és que la infidelitat es castiga més o es veu pitjor si la comet una dona que si la comet un home. Això a aquestes alçades encara és així.
Sí, encara la dona, si té moltes relacions sexuals, si té moltes parelles, encara hi ha l'etiqueta, no? I en canvi l'home és el rei, per dir-ho d'alguna manera. Un que ve que tinguis totes aquestes alternatives. Llavors, això és anar trencant amb les següents generacions. Parla molt d'educació, de valors, d'igualtat, i espero a poc a poc que anem canviant.
Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme supone serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal.
Encara hi ha molt camí per recórrer, fins al punt que encara hi ha països on les dones poden ser condemnades a mort pel fet de ser infidels. I de fet, sembla que estem molt millor aquí, però fins fa poc, més de 40 anys a Espanya, l'adulteri de la dona era delicte. Les dones infidels fins i tot podien anar a la presó fins l'any 78, de fet.
Sí, és, realment quan parlem de tot això és com molt xocant, no? Que dius, no fa tant que ha canviat tot això. És per els rols que es permeten a un i a l'altre, no? Les llibertats que un té i l'altre té. Sempre s'ha relacionat molt l'home amb la sexualitat i la dona amb el vincle i el compromís, no? Aquest és el punt clau. La dona és igual de sexual que l'home, la dona té les mateixes necessitats que l'home i això és el de què hem de començar a acceptar, igual que està una mica etiquetat quan l'home té baix desig, no? Per exemple. Llavors, crec que hem de sortir de totes aquestes etiquetes i entendre que tots els éssers humans són sexuals i que hi ha persones que necessiten i desitgen més compromís, altres menys, altres més sexualitat i altres menys, siguis dona, home o el que sigui.
Un altre debat habitual és establir què és infidelitat i què no ho és. Manuel Javois, articulista del diari El País, va escriure una columna que es va fer viral sobre aquest tema. N'escoltem un fragment.
Yo detecto en mi generación una ansia terrible de no sentirse mal cuando se hace el mal. O peor aún, creer que está mal cualquier cosa. También detecto que el sexo continúa siendo prestigioso y teniendo la aura de punto culminante del amor, engaño máximo y traición mayor en caso de la pareja infiel. Que ese tipo de relaciones de 200 mensajes al día, intercambios de fotos y enganches adictivos a otra persona sin tocarla se mantengan para no poner los cuernos, es la broma definitiva. Hay más cuernos en un buenas noches desde la cama mientras ves una serie con tu pareja que en un polvo rápido o dos con una persona desconocida en un ascensor.
Considerem més infidelitat un polvo que un intercanvi constant de missatges amb algú que ens comença a agradar?
Normalment sí, és a dir, encara tenim molt vinculat infidelitat amb corporalitat, no? Amb trencar aquella línia vermella de solo te toco yo. Llavors, cada cop sí que estem més oberts a valorar diferents tipus de vincles i diferents grisos en les infidelitats.
Jo he sigut infidel i m'ho han sigut a mi. Penso que n'hi ha dos tipus d'infidelitat. Hasta les que són premeditades i potser no n'hi ha ni contacte físic, però per mi és més greu. Missatges, whatsapps, que n'hi hagi tonteig, que s'allargui en el temps, i potser una petita il·lusió i un pensament de deixo la meva parella per aquesta altra nova persona, que no potser sortir una nit de festa o conèixer una persona un dia i que n'hi hagi sexe només aquest dia, que sigui només contacte físic. Jo he perdonat la segona opció, però penso que la primera, si em passés, mai ho perdonaria.
Quins tipus d'infidelitats et trobes tu, Núria? No sé si aquestes són dos tipus o són molts més.
El primer que hem de tenir clar és que infidelitat és igual a engany o mentida, no? Llavors, les més comunes, sobretot de les que estem parlant avui, hi ha la infidelitat sexual, que és la corporal, la infidelitat emocional, que és un vincle amorós amb una altra persona. Jo afegeixo la infidelitat eròtica, vale, que per mi és aquell en què pot haver-hi un tonteig per WhatsApp, un t'envio fotos, però mai arribem, potser ni a veure'ns. Després, una infidelitat molt comuna en les parelles és l'econòmica. T'enganyo amb els diners que guanyo o trec uns diners i els aparto i no t'ho dic. Aquesta ja és molt comuna. I després hi ha també la infidelitat vital, que ens trobem molt gràcies a les noves maneres de conèixer gent, perquè permet enganyar de qui ets, és a dir, és una infidelitat, un engany de la teva vida, perquè estàs quedant amb gent desconeguda, no? Pues, ven que tinc una feina que no tinc o que sóc algú que no sóc. Això cada cop també és més comú.
Quines creus, Núria, que són les infidelitats més difícils de perdonar?
La que realment genera un abans i un després és la vital, perquè tu no coneixes aquella persona. T'ha enganyat de qui és, llavors com puc confiar en tu? La segona més greu és l'emocional, perquè hi ha hagut una premeditació, hi ha hagut un vincle, hi ha hagut tota una dedicació. Nosaltres no generem un vincle emocional en un dia. I després hi ha les més espontànies, no? Que pot ser l'econòmica. Si hi ha molta premeditació i molt temps d'estar-la portant a terme, també pot ser molt dura. Després està la sexual I la última que no afecta tant és l'eròtica. Aquesta es tendeix a perdonar i ajuda a vegades a redistribuir o reflexionar sobre el vincle de parella que tenim. De dir, ostres, he descobert, no? Recordo un cas, he descobert que la meva parella estava tontejant des de feia uns mesos amb una noia per Instagram, s'enviaven fotos, tal, tal, i això ha servit perquè ell pogués expressar de no em sento satisfet en el sexe i els ha ajudat perquè reconstrueixin la relació i realment reconnectin a escoltar la necessitat dels dos.
És a dir, que la sexual i l'eròtica, que són les que estan pitjor vistes, són no només les més fàcils de perdonar, sinó també les que poden tenir un efecte més positiu en la parella.
Totalment. Ens fan molta por, però realment, si és aquest en un moment i he tingut una trobada sexual o m'he intercanviat unes fotos i hi ha hagut un tonteig, no és tan difícil de perdonar i a vegades és què ha passat, anem-ho a analitzar i a veure com ho reconduïm.
Què recomanaries a una parella que s'ha trobat amb una infidelitat? És a dir, quins consells donaries a les parelles que volen perdonar una infidelitat, que no volen deixar la relació?
El primer punt importantíssim és si realment estic acceptant que això ha passat, perquè moltes vegades diem sí, sí, ho accepto, però en cada discussió ho poso sobre la taula, utilitzo com a moneda de canvi. Tot això no és acceptar aquesta infidelitat. Llavors, aquí hi ha d'haver una reflexió molt important per la persona que ha rebut la infidelitat i per la persona que l'ha fet, el si realment vull treballar amb la meva relació i és el que vull o m'estic quedant per por. El següent pas és intentar, sobretot, entendre el per què ha passat, sense entrar en detalls que no són necessaris. Perquè a vegades creiem que preguntant i tenint informació entendrem més. No. Hem de tenir els punts claus de per què ha passat i després veure com això ho podem traslladar positivament a la nostra relació.
En alguns casos, explicar-ho sembla que serveixi més per netejar-se la consciència, explicar a la parella una infidelitat, més que no pas per ajudar a enfortir la parella. Quan s'ha d'explicar una infidelitat?
No sempre és bo explicar aquella infidelitat. El primer punt és plantejar-nos per què ho estic fent. Què és el que m'està passant que m'està portant a necessitar això? Reflexionar-ho, dius, ostres, vale, m'està passant a mi això, puc canviar això, puc canviar l'altre, ho porto a terme i no cal explicar-ho. O no, això em provoca que necessito un canvi de relació, necessito coses diferents a la relació i, per tant, ho haig de posar sobre la taula i veure com ho reconduïm. Llavors, el primer punt no és amb ai, 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 m'ho trec de sobre, perquè potser li fem més mal que bé a l'altra persona.
En una infidelitat a la parella, sempre tendim a pensar que qui posa les banyes és qui s'ho està passant la mar de bé i l'altra persona és la víctima. Però hi ha persones infidels que ho poden passar molt malament.
Jo crec que totes dues situacions, tant ser infidel com que et siguin infidel, són igual de dolentes i igual de doloroses, perquè quan et són infidels a tu, et sents traït, enganyat, sents que tota la teva relació ha sigut una farsa, però quan ets tu l'infidel, també has passat molt malament, perquè sempre et sents culpable, sempre tens aquesta por de si algun dia s'entera la teva parella, si tens fills, que els teus fills s'enterin de que has sigut infidel a la teva parella. Crec que és una situació també molt, molt difícil.
I tant. Moltíssimes vegades ens ve la persona que està sent infidel i és no sé què m'ha passat, en el fons no vull tenir aquest impuls, però és que no ho puc evitar, però després arribo a casa, em sento molt culpable, no sé què fer, si explicar-li, si no, ajudeu-me. I genera moltíssima ansietat, perquè és una lluita a vegades del que creiem correcte amb el que sentim. I això a vegades l'equilibri no és fàcil. Per tant, hem d'agafar empatia cap a les dues bandes i deixar de jutjar i intentar entendre primer.
Ella parla de que arribes a pensar si els fills ho descobriran, que destruiràs la família, que destrossaràs ni que haguessis matat algú. Vull dir que tenim com un sistema de valors que no encaixa amb una cosa que al final és el que dèiem a la introducció, que és universalment practicada. No sé d'on prové que ens sentim tan malament per una cosa que realment fa tanta gent.
Bueno, jo crec que ve del sistema de valors, sobretot del cristianisme, fins i tot que el sexe era dolent. Llavors, si ja la sexualitat es viu malament, realment encara està molt jutjat. Hem de treballar moltíssim socialment al sortir del bé al mal i anar a l'empatia, perquè ningú conec que sigui feliç amb aquestes imposicions del bé i el mal. No, què necessito jo? Com ho duc a terme sense fer mal? Poder permetre'ns parlar de tot, dir les coses, com ens sentim. Tenim molt camí per poder naturalitzar una infidelitat i deixar que ja no existeixin, és a dir, que siguin opcions de camins.
N'hem parlat amb Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Núria, gràcies per aquesta estona amb La Revolució Sexual.
Mil gràcies, un gran plaer.
La Revolució Sexual, amb el suport de sexydream.es.
Avui acabem el capítol proposant-vos una joguina eròtica, el Rebo Rampante Bunny Magic G, un vibrador amb succionador del punt G. Ens ho explica la Carol Monzó, col·laboradora de sexydream.es.
Té 7 modes de succió diferents que estimulen el que és la paret interior de la vagina on es troben les glàndules Skene, que són les responsables de la eyaculació femenina. I bueno, que actualment és l'únic en el mercat que té aquesta estimulació del punt G mediant succió.
L'únic vibrador amb succionador de punt G del mercat el podeu trobar a sexydream.es.
I com sempre us diem, ja ho sabeu, salut
i bon sexe.
RAC+1 i sexydream.es us han ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Juga amb la imaginació, amb els sentits. Juga amb sexydream.es. Joguines eròtiques, kits eròtics per compartir, llançaria. Descobreix una pila d'idees sexis i atrevides a sexydream.es. Rebràs la teva comanda en menys de 48 hores. Embolicada amb total discreció. Entra a sexydream.es i fes volar la teva imaginació.